els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de l'espai Llevat dins la pasta. Per als qui ja ens seguíeu i per als qui ens acabeu de conèixer, és un espai de la Pastoral Obrera de Catalunya que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Avui parlarem amb Christian Elborzheimer i saludem abans, com sempre, la Maria Guarch i l'Àngela Rodríguez. Bona tarda a totes dues.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Àngela, ens presentes el personatge que ens acompanya avui?
Doncs sí, Sant Joan Pau II va afirmar que la guerra és la mare de totes les pobreses humanes, materials, ecològiques, espirituals. Entrem en el segon any de la guerra a Ucraïna amb un ambient molt pessimista de continuïtat i intensificació del conflicte bèl·lic, amb una apropiació del discurs per part de polítics, ministres, de defensa, militars i un espai molt menor dedicat al treball per la pau. Semblaria que la benaurança sobre la pau, feliços els qui treballen per la pau perquè seran anomenats fills de Déu, ressona menys que mai. A l'espai d'avui volem fixar-nos en les causes complexes de la guerra a Ucraïna i en com fer guanyar espai a la pau. Per això hem convidat al nostre programa a Christian Elborzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau des del 2018. És enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida, diplomat en Cultura de Pau per l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Construcció Internacional de Pau pel Kroc Institute for International Peace Studies de la Universitat de Notre Dame, Estats Units. Ha assessorat i donat suport en els processos de pau de Filipines, el País Basc i Colòmbia.
Doncs saludem ja Christian Elborzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver vingut. Bé, Christian, la revista Foreign Policy ens aporta unes dades esfereïdores. El nombre de víctimes mortals entre el 24 de febrer de l'any passat i ara mateix s'enfila ja a una xifra propera a les 300.000, si comptem soldats, 300.000 soldats entre russos i ucraïnesos i 7.000 civils ucraïnesos, a més d'uns 6.000 infants ucraïnesos deportats a Rússia. Però no podem oblidar els 17.000 morts que hi va haver entre el 2014 i el 2022, també en una zona d'Ucraïna, el Donbass. A Europa hem estat 8 anys mirant cap a una altra banda abans d'aquesta guerra.
Efectivament, és un context que des de Catalunya queda molt llunyà geogràficament i també cultural. Tenim pocs vincles amb Ucraïna i, per tant, allò que va passar, la guerra que va començar el 2014 al Donbass, poc després de que Rússia ocupés la península de Crimea, que va ser també poc després que hi hagués una revolució ciutadana no violenta propiciant unes reformes democràtiques importants al país, tot això ens quedava efectivament força lluny. I no és fins que 8 anys després Rússia envaeix Ucraïna, que ja ho sé que canvia radicalment la dinàmica del conflicte i les implicacions per Europa en general i a nosaltres, malgrat que ens quedi llunyà, també ens obliga a posicionar-nos.
I ara ho estaven dient que entrem en el segon any de la guerra a Ucraïna. On trobes, Christian, les causes principals d'aquest conflicte promogut per la Federació Russa?
A veure, hi ha un seguit de causes, d'actuacions que es donen a Europa al llarg dels últims 20 anys en la relació d'Europa amb Rússia, que són importants a tenir en compte, però que cap d'elles arriba a justificar la invasió de Rússia sobre Ucraïna. I això em sembla fonamental deixar-ho molt clar, perquè aquesta invasió no té cap mena de justificació. I a partir d'aquí, posant la culpa única i exclusivament a Rússia, amb el cap del seu president Putin, però tot l'estament polític i fins i tot, malauradament, amb un suport social dins la societat russa molt més gran del que desitjaríem, Això és la causa principal. No és res més que una invasió imperialista d'un país que creu que Ucraïna no té el dret d'existir. I a partir d'aquí, i això ho creu l'estament polític i militar i ho creu una part important de la població. Aquest és el problema fonamental que hi ha en aquest conflicte.
A partir d'aquí, evidentment, es podria parlar de coses, però clar, davant d'això, doncs...
Davant de que, a veure, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial es creen les Nacions Unides amb un objectiu, que no hi hagi més guerres en el món. Llavors, l'objectiu que la humanitat podem dirimir les nostres diferències sense matar-nos no és un objectiu utòpic, sinó que és la raó de ser de les Nacions Unides. Els països garants de que això sigui així és el 5 membres permanents del Consell de Seguretat. Són ells que, amb les seves actuacions, garanteixen que el dret internacional, allò que es pot fer i allò que no es pot fer, es mantingui. Està prohibit invadir un altre país. Quan un dels 5 països garants de que no es faci viola el dret internacional, a partir d'aquí doncs posa en qüestió no només la seguretat a Ucraïna i a Europa, sinó a tot el món.
Clar, clar, salta pels aires aquell pacte dels 5 membres permanents, efectivament. Hem vist, Cristian, accions terribles sobre civils i la destrucció total de nuclis urbans d'Ucraïna, com Mariupol o Bakhmut, amb persones, sobretot ancianes, vivint en soterrani, sense llum, passant fred i privats de menjar, aigua i medicines. Tot això, des del punt de vista del dret internacional, serà jutjat, creu vostè, com a crims de guerra o hi haurà impunitat?
Això ara mateix no ho sap ningú. Òbviament, hauria de ser jutjat perquè totes les víctimes en un conflicte armat tenen dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de no repetició. Però això, en alguns contextos, es pot donar. Per exemple, l'acord de pau que es va firmar el 2016 a Colòmbia entre el govern i les guerrilles incloia aquest dret i, per tant, els responsables del govern i de les guerrilles estan sent jutjats en aquests moments, malgrat haver signat un acord de pau. Aquí depèn de com acabi el conflicte el dia que acabi. I això és important també ressaltar-ho perquè genera un dilema molt important. El sentit comú ens porta a demanar un alto el foc i un acord de pau el més aviat possible. Un alto el foc i un acord de pau voldria dir, probablement, portaria la impunitat, perquè ningú signa un acord de pau per ser jutjat. I, per tant, això cal tenir-ho en compte. I ho dic perquè la realitat dels conflictes armats xoca amb la moral i són dos elements poc compatibles, i quan demanem, fem esforços de construcció de pau, hem de fer també un esforç d'anàlisi per entendre les dinàmiques i què pot ser i què no pot ser i, per tant, els dilemes que genera i les decisions que cal prendre.
I en aquest context estem veient una Europa que s'ha debilitat, tant a Orient per la guerra com a Occident pels efectes de la guerra. I també dos actors geoestratègics forts com serien els Estats Units i la Xina. També veiem un encariment de la cistella de la compra i ens diuen que és com a conseqüència d'aquesta guerra que afecta principalment les classes treballadores. Qui surt guanyant d'aquesta guerra, d'aquest conflicte?
En les guerres sempre surt perdent la immensa majoria de la població. I sempre, en qualsevol guerra, també hi ha uns pocs que sí que en surten beneficiats. N'hi ha que en surten beneficiats i, per tant, són actors que contribueixen o que generi la guerra o mantenir-la viva, i n'hi ha que són beneficiats de retruc. Per entendre'ns, la societat catalana, l'economia catalana i espanyola es va veure beneficiada per la Primera Guerra Mundial, on Espanya no hi participava. No va jugar cap paper per ser beneficiat, però de retruc doncs sí que se'n va sortir beneficiat. Si tornem amb el cas concret d'Ucraïna, doncs en aquests moments no sé si Europa surt afeblida. Jo diria que Europa políticament està en un moment interessant i si voleu ara hi aprofundim. Surt perdent, òbviament, la població que pateix l'increment de preus, que poden ser per la guerra i poden ser també per altres factors. Surten beneficiats, en aquests casos, més políticament o geopolíticament els Estats Units, perquè no pateixen les conseqüències de la guerra i, en canvi, poden incrementar les exportacions de petroli. Surt beneficiat també un país com Venezuela, que tenia un conflicte intern polític molt complex, que havia patit aïllament i sancions internacionals, però que arrel del conflicte d'Ucraïna, els Estats Units i els altres internacionals els interessa el petroli de Venezuela, s'aixequen les restriccions i a partir d'això genera un procés de diàleg entre el govern i l'oposició d'Ucraïna. Per tant, hi ha tota una sèrie de cadenes de desenvolupaments que són importants analitzar-los en totes les seves dimensions.
És curiós, encara que sempre rebutgem la guerra, però hi ha aquestes conseqüències interessants. Bé, fins a quin punt, Cristian, la guerra d'Ucraïna està sent alimentada pels països occidentals en plena escalada militar, el que vostè anomena eufòria militar?
Mireu, quan la funció que tenim en general la societat civil i les institucions és prevenir les guerres. Quan esclata la guerra, fem tard. I, per tant, a partir d'aquí, el dilema que havia de fer front Ucraïna davant de la invasió de Rússia és, bàsicament, o ens deixem envair o resistim. I si ens deixem envair, perquè ens entenguem què vol dir això, és com la invasió de Xina al Tibet. El Tibet no va fer oposició militar. Tenen inherent la no violència. Però a partir d'aquí hi ha hagut una ocupació de Xina que no marxarà mai més. I una violència de les forces d'ocupació, de qualsevol esforç de resistència no violenta tibetana, fortament reprimida, castigada, torturada o assassinada. Això és el que esperava a Ucraïna si no haguessin fet resistència. Ells van triar la resistència. El dret internacional, la Carta de les Nacions Unides, permet la resistència armada, fins i tot la doctrina de la guerra justa a l'Església Catòlica, permet la resistència armada davant de l'agressió en defensa d'una invasió externa. A partir d'aquí, doncs, i ara ens agradarà més o menys, però aquesta és la realitat.
Uh-huh. Cristian, en un programa com és aquest, en què posem el focus sobre el món del treball, parlem de la indústria armamentística, l'existència de la qual justament no ajuda a construir la pau. Aquest aspecte és clau, és a dir, la restricció de l'armament de cada govern potser ajudaria a construir la pau?
Definitivament. A veure, si ara en aquests moments Putin pot amenaçar amb pitjar el botó nuclear és perquè té armes nuclears. Hi ha un tractat internacional de Nacions Unides que prohibeix les armes nuclears. L'han signat una majoria dels països del món, excepte aquells que tenen arma nuclear o que formen part de l'OTAN. Si s'hagués produït la desnuclearització, com preveu la llei, avui no hi hauria aquesta amenaça per part de Rússia i, per tant, viuríem en un món segur. I aquí és molt important tenir en compte i què passarà després de la guerra d'Ucraïna. Com garantirem la seguretat d'Europa? I aquí la discussió és bàsicament entre els que creuen que com més armes tinguem, com més despesa militar tinguem, més segurs estarem, i els que creiem que precisament passarà tot el contrari. Com més armes, menys inseguretat. Més inseguretat.
Recordem que avui estem parlant amb Cristian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Ens hem referit a la guerra d'Ucraïna. Malauradament, Cristian, no tindrem temps d'aprofundir en el que vostè proposava sobre Europa, però un altre dia ho haurem de fer, perquè és important, les conseqüències sobre Europa. Ho seran segurament els propers anys, les conseqüències molt importants. Parlem ara de pau, Cristian, des de l'Institut Català Internacional per la Pau i des de l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta, NOVACT, heu documentat 235 experiències de resistència civil no violenta a Ucraïna. En aquest últim any, però la meitat de l'últim any, més o menys, des del 24 de febrer fins al 30 de juny passat. Això no és gaire conegut. Posi'ns algun exemple d'aquestes accions i quines conseqüències han tingut.
Vàrem veure algunes imatges a l'inici de la invasió russa de població civil que sortia a encarar-se amb les forces d'ocupació russes de manera desarmada i els deia: què feu aquí? Marxeu cap a casa. Hi va haver gent que es va interposar a l'avenç de tancs. Hi va haver una població que fins i tot va arribar a negociar amb les forces d'ocupació perquè deixessin el poble i marxessin. Hi va haver tot un seguit d'iniciatives que es veien de manera esporàdica a les imatges, a les xarxes socials, i van voler documentar fins a quin punt això era això, esporàdic, o hi havia doncs una capacitat més ampla de la societat. I van poder documentar aquests 235 casos i van poder també documentar que efectivament hi havia un esperit de resistència al conjunt de la població ucraïnesa que anava molt més enllà de la resistència armada. I ens hem volgut posar de manifest el paper de la societat civil com un actor fins i tot en època i en temps de guerra i en temps d'invasió. A veure, no ens enganyem, hi ha hagut multitud d'iniciatives molt valentes de resistència no violenta, però fins i tot els responsables d'aquestes actuacions, si els hi preguntes si això va en contra de l'utilització de les armes a Ucraïna per resistir als russos, et diuen que no. Hi ha un consens molt, molt ample a Ucraïna amb la necessitat de defensar-se amb les armes.
Uh-huh. I breument, perquè se'ns acaba el temps, a la Federació Russa també hi ha pacifistes i resistents que discrepen de la guerra, que es manifesten i intenten fer forat en la propaganda russa. Quina és la seva capacitat d'incidència?
Doncs molt nul·la, molt, molt reduïda per culpa de la repressió, i em sembla que això també és fonamental tenir-ho en compte. És aquí, és un país, Rússia, que davant de qualsevol expressió de protesta, doncs et fica la garjola o et fica una multa. I això ha tingut un efecte molt important. Està completament desmobilitzada l'oposició russa, que no vol dir que no existeixi. Però tinguem en compte que el principal líder d'oposició política rus, Navalny, està a la presó. I està a la presó per amb acusacions falses. I és una persona que està en contra de la guerra d'Ucraïna.
Vam d'acomiadar ja Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau, bé, que és una entitat pública capdavantera, no?, en el treball per la pau a Catalunya, que suposo que sempre és present, aquest treball per la pau.
Estem al servei de la societat, aquí per promoure una cultura de pau, tant a Catalunya com a nivell internacional.
Gràcies, Christian Herbolzheimer, per haver estat aquí al Llevat dins la pasta a Ràdio Estel i per haver-nos explicat la visió de l'ICIP sobre la guerra a Ucraïna i sobre la guerra en general i, sobretot, sobre la pau. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per la invitació.
I al Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i què es diu sobre el tema que hem tractat avui. Us proposem un text del número 508, el punt 508 del compendi de doctrina social de l'Església. Maria.
L'acumulació de les armes sembla per a molts una forma paradoxal de dissuadir eventuals adversaris de fer la guerra. Veuen en això el mitjà més eficaç per assegurar la pau entre les nacions. Pel que fa a aquest mitjà de dissuasió, s'han de fer severes reserves morals. La cursa armamentista no assegura la pau. Lluny d'eliminar les causes de guerra, corre el risc d'agreujar-les. Les polítiques de dissuasió nuclear, típiques del període de l'anomenada Guerra Freda, s'han de substituir amb mesures concretes de desarmament, basades en el diàleg i en la negociació multilateral.
I us recomanem entrar en el web de l'Institut Català Internacional per la Pau, icip.cat, i en l'informe La resistència civil no violenta ucraïnesa davant la guerra. També podeu consultar una àmplia entrevista que Agus Izquierdo, de Núvol, va fer el nostre convidat d'avui, a núvol.com. I alguns apunts d'agenda molt ràpidament. Demà dia 16 a les 7 de la tarda, el polític i historiador Txema Corral pronunciarà una conferència sobre com la relació entre el PSUC i els moviments cristians va ser realitat durant el franquisme. Serà a la Biblioteca de la Diputació de Barcelona del barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Dissabte, l'Acció Catòlica Obrera, ACO, fa la seva jornada d'iniciació Acompanyar allà on som. I també dissabte, marxa per la solidaritat amb el lema Prou racisme, aturem l'extrema dreta al Passeig de Gràcia de Barcelona a 6:15 de la tarda. Doncs fins aquí el Llevat dins la pasta. Un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Gràcies per la vostra companyia.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.